Les dues en punt, som-hi, que avui tenim molta teca aquí a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
És el nom que està en boca de tothom en les últimes hores. Shinji Kagawa, el futbolista japonès, se l'ha vinculat amb el centre d'esport Sabadell i la seva arribada està sobre la taula. Propera, ni molt menys. Prioritària, tampoc. Que pot acabar cristal·litzant en aquests 6 dies que queden de mercat? Per què no? Ahir avançàvem a l'Hotel Suís i avui aportarem novetats al respecte del tema. La direcció esportiva té entre cella i cella una demarcació, la del davanter. Kagawa és una bona oportunitat de mercat i el Sabadell no veu amb mals ulls la seva possible incorporació, però insistim, sempre i quan no tirin endavant altres operacions. El mitjapunta de 31 anys s'ha de desvincular en les pròximes hores del Real Zaragoza, que repartirà en 3 temporades l'any de contracte que li quedava a la capital aragonesa. I a partir d'aquí veurem, perquè el futbolista s'ha ofert a jugar al centre d'esports Sabadell. La vida pot fer moltes voltes i d'aquí al dilluns 5 d'octubre segur que el guió canviarà i una i una altra vegada. Queda tot un món, com diem, fins aquí al 5 d'octubre. Comencem.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb la Rocío García, al control de so, un dia més. Comencem.
Comenta la recepció.
Molta teca avui a l'Hotel Suís. En breu saludem Àngel Martínez, que ja ens espera, el capità del centre d'esports Sabadell. També el Sergi Garcés, que ens aproparà a l'última hora al voltant del mercat del centre d'esports. Parlarem amb el director general, el Bruno Valles, sobre una iniciativa que hem conegut res, fa tot just 3-4 minutets, i és que 7 de les 10 invitacions de la llotja que té el Sabadell contra l'Espanyol aniran destinades als socis. A la segona part, l'estrena del Sabadell femení, també Esquaja, Míquer Pajares i l'Associació Esportiva Camp Deu, que compleix 30 anys.
I fora de l'hotel?
A la Premier League, el Liverpool s'ha pres la revenja de la final de la Community Shield. El conjunt red va guanyar l'Arsenal ahir per 3-1, remuntant la diana inicial Gunner de Lacazette amb els gols de Sadio Mané, de Robertson i de Diogo Jota. En tennis, debut en victòria de Rafa Nadal a Roland Garros, el de Manacor ha derrotat en 3-16 el bielorrus Gerasimov i ara s'enfrontarà el nord-americà Mackenzie McDonald, número 211 del món. També ha passat ronda, però suant de valent, Garbiñe Muguruza, que s'ha imposat 8-6 en el tercer set a l'eslovena Zidancic. I en hoquei gel, els Tampa Bay Lightning, segur que l'Adriana Arroyo està ben pendent d'això, s'han proclamat campions de l'NHL guanyant el 6è partit contra els Dallas Stars per 2-0. És la segona Stanley Cup que aixeca l'equip de Florida.
I a les xarxes socials.
Un missatge de David de la Cruz a Instagram: Mundial dur i difícil al d'Imola, al qual vaig arribar amb moltes ganes, però en el que em va sobrar una volta i mitja. De totes maneres, molt bon treball a tota la selecció i de la federació. Ara descansar una mica i a pel següent.
De quin partit no estarem pendents?
A 8:45 del vespre avui es juga una semifinal de la fase autonòmica de la Copa Federació Moralo-Montijo.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant l'expilot castellarenc de motociclisme, Dani Pedrosa, i la waterpolista Clara Espar.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Quatre minuts i mig per sobre del punt de les 2 de la tarda, en directe a l'Hotel Suís d'avui, dimarts 29 de setembre del 2020, penúltim programa del mes. Estem comptant ja els dies. No només perquè s'acabi el mercat, i ara explicarem també amb el Sergi Garcés tot el tema Shinji Kagawa, però abans aquest partit oficial, aquest primer partit oficial de segona divisió a la nova Creu Alta, una nova Creu Alta que estarà totalment a punt pel duel d'aquest diumenge a les 4 entre el Centre d'Esport Sabadell i el Reial Club Deportiu Espanyol. Ahir vam veure com de maco estava al temple amb un vídeo que va fer públic el club amb les reformes pràcticament enllestides per adequar-se a la normativa de la Lliga, amb la gespa nova, les banquetes noves, la sala de premsa nova i unes obres, recordem que han costat al voltant de 500.000 d'euros, fent-se càrrec 2/3 per l'Ajuntament, i que demà, per cert, es visitaran de forma oficial al migdia. L'estrena serà de gala contra el rival de més renom, més potent d'aquesta categoria de la Lliga Smartbank, com és l'Espanyol, i per moltes raons també serà un dels dies més esperats de tot l'any, sens dubte, pel capità Àngel Martínez. Àngel, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Per fi hem deixat enrere aquesta maleïda sanció de la Cultural Leonesa, eh?
Uau, semblava que no acabava mai, eh?
és increïble. Sí,
increïble,
Perquè amb el temps sembla encara més surrealista, no? Suficient càstig ja va ser perdre's la final, com a sobre ara, mesos després, haver-se de perdre també dos partits de Lliga.
Sí, bueno, quan vas perdre la final però van aconseguir l'ascens, bueno, tot era celebracions i no hi pensaves gaire, no? Però quan hem tornat a la feina i després de moltes setmanes veure que estàs entrenant i no pots competir, i llavors s'ha fet llarg, però bueno, ja estem a la setmana bona, la setmana que podré tornar a debutar, i bueno, contra un rival com l'Espanyol, la nova Creu Alta, s'ajunten tots els ingredients perquè aquesta setmana sigui molt especial.
Ara parlarem d'aquests components especials, et preguntarem també com està la gespa de l'estadi, l'altre dia que vam veure una foto que l'estaves tocant en un entrenament, però deixa'm preguntar-te, ha estat molt dur seguir aquests partits de l'equip per televisió, sabent sobretot que anava això, que anava curt d'efectius? Ha estat molt, molt dur haver de seguir-ho per televisió?
Sí, molt dur, però més que els partits, sinó tota la setmana, no? Estàs entrenant i bueno, saps que estàs en plenes condicions per jugar i no pots jugar, no és allò que estàs lesionat i bueno, t'has de fer la idea, no? O sigui, que veure l'equip marxar amb el bus, amb l'avió, veure com arriba allà i tu estan a casa i estan en òptimes condicions per competir i no poder fer-ho, però bueno, és una miqueta frustrant. I bueno, sempre els nervis de veure l'equip per la tele, més sapiguent que hem tingut el contratemps de molts de jugadors que tenien, bueno, anava un curs d'efectius, pues imagina, unes ganes boges de poder ajudar l'equip on més volem, no? Tots els jugadors, que és a dintre del camp.
Deies tu ara, és que a més el pitjor d'una sanció és això, no? Que estàs en òptimes condicions, que l'únic potser que li falta ara mateix a Àngel Martínez és una mica de ritme de competició, però per la resta suposo que el cap hi està al 100% ara mateix.
Sí, estic entrenant tots els dies, donant-ho tot, sí que evita, com bé dius, al final el ritme de competició te'l donen els partits, però quan estàs perfecte i no t'aprofiten, pues és complicat, no? Però bueno, gràcies a Déu i ha passat aquesta sanció, que la recordaré tota la vida, i esperem que no torni cap més i podem ara començar a pensar ja en ajudar l'equip al camp.
L'últim partit que va jugar Àngel Martínez, abans ho repassàvem i ho buscàvem a la redacció, a segona divisió, va ser un Girona 2 Córdoba 1 de l'any 2011 amb 25 anys. El recordes, aquell partit? Jornada 42?
Sí, clar, sí. Recordo l'últim partit perquè després, bueno, ja vaig marxar a Anglaterra, estar 6 anys allà jugant, i bueno, va ser... Sí, el partit com amb el Girona, amb el meu germà, me'n recordo Txetxo, que tenia molt bona relació, i va ser la despedida d'aquí abans de la meva aventura anglesa.
A 25 anys, ara 34, podríem parlar de somni complet, el fet de, en un camí que ha estat ple d'entrebancs, ple de lesions, el fet d'haver pogut tornar a aquesta categoria?
Sí, bueno, sí que el complet seria acabar primera divisió, que és
on vas començar, no?
Però sí que és veritat que bueno, al final el futbol té aquestes coses, no? Que després de molts anys i de molt esforç, de molt de treball, de moltes entrebancades, pues bueno, al final et dona alguna recompensa que ni els més optimistes imaginàvem, i ara tenim una oportunitat que bueno, que és un somni que tenim davant i el pensem aprofitar.
I ara que parles d'aquells destins que té el futbol, clar, si li diuen a Àngel Martínez fa 9 anys que tornarà a segona divisió i el primer partit seria contra l'Espanyol, clar, és que és un guió de pel·lícula.
Sí, malauradament s'ha tingut que adonar també que l'Espanyol ha baixat de categoria, però bueno, ja sabem com és el futbol i tenim una oportunitat de jugar, hem passat de jugar contra el filial, contra el primer equip, i bueno, serà per mi un partit evidentment molt, molt especial, però no intentarem donar-ho tot per treure els primers punts de la temporada. Sabem que serà difícil, però sí, serà molt anecdòtic per tornar a jugar contra aquell equip on vaig complir el somni de jugar a primera i on vaig fer tan feliç.
Alguna vegada hem parlat aquí a Ràdio Sabadell del que significa per tu, recordo partits contra l'Espanyol B la temporada passada, el que significava per tu la Dani Jarque, però què significa l'Espanyol en si per Àngel Martínez i el primer equip de l'Espanyol ara que torneu a creuar els camins?
Sí, evidentment, quan parlem de l'Espanyol, tothom recorda, no? Pues, els partits de primera divisió, de la UEFA, Raúl Tamudo, de la Penya, però jo també me'n recordo molt del que va ser als principis, no? De la Dani Jarque, on tot era il·lusió, no hi tenies aquella idea del futbol que es té quan és més professional i més gran, de tema contractes, anys de contractes, allà no hi pensàvem ni sabíem. El temps que tenia només ens dedicàvem a disfrutar i bueno, me n'acollia amb els braços oberts, vaig aprendre molt, va ser la primera vegada que vaig deixar Girona i vaig marxar a Barcelona, vaig descobrir un món totalment diferent i bueno, després vaig tindre la sort de poder pujar, de gaudir del primer equip, de debutar a primera, viure moments inolvidables i bueno, va ser pues, complir un somni i on bueno, estava en un núvol, no? Després d'això ja surts d'allà i ja veus la realitat, veus coses diferents, però l'Espanyol per mi va ser un rodatge perfecte, no? Arribes juvenil, filial, primer equip i estàs en un núvol i compleixes tot el que havia somiat de petit i va ser, bueno, inolvidable tot el meu temps allà.
Algun missatge que hagis creuat amb algun excompany aquests dies? Si es pot confessar, si es pot dir o això potser després del partit?
No, bueno, tothom, no? Ara sapiguem que també arrel de la sanció tothom, bueno, hòstia, tornada contra l'Espanyol, al final és anecdòtic, no? Que torni tot just al partit contra l'Espanyol i bueno, molts de missatges, però de suport i bueno, que sobretot desitjant-me el millor, no? Sí que és gairebé tot gent perica i gent que treballa a l'Espanyol, però que al final guarden un molt, molt record meu, s'alegren si em van les coses bé i serà una rivalitat molt, molt sana.
Deies abans que malauradament per un perico com tu s'ha donat aquest retrobament pel descens de l'Espanyol. Clar, és que tros d'equip el que tindrem davant. L'hem vist aquestes tres primeres jornades. 0 gols en contra, jugadors de la talla Raúl de Tomàs, Sergi Darder, Bulei, Adrien Barba, Javi Puado, Fran Mérida, David López, Diego López... Clar, és una passada absolutament el tros de plantilla que té l'Espanyol. És d'una altra categoria, no?
Sí, bueno, mira, ahir parlàvem amb el meu pare, que vaig anar a fer-li una visita, i parlàvem, potser que per mi la sensació és que té millor equip que l'any passat de primera. Té un equip que, brutal, o sigui, dominen qualsevol registre que es puguin donar, contraatac, atac posicional, la defensa, a més han començat pues, físicament, mentalment, molt, molt ficats, i també et dona la confiança, no?, engegar la temporada... sumant de 3 en 3, pues, et dona aquesta confiança, sapiguent que ets un equip candidat, però bueno, això s'ha de demostrar i ho estan demostrant. Així que bueno, un equip de màxima exigència, nosaltres intentarem sortir amb el nostre joc, amb la nostra idea, i intentar agafar-ho, però bueno, sabem que serà un partit molt, molt i molt difícil.
I serà també, Àngel, l'estrena d'aquest 2020-2021 a la nova Creu Alta. Et volíem preguntar abans per la gespa. L'altre dia vam veure aquesta imatge que tocaves la gespa de la nova Creu Alta. Quina sensació, no? Després de tants mesos.
Brutal, brutal. Hem viscut tot el procés perquè gairebé cada dia quedàvem allà al camp i tothom no pujava les escales i mirava i bueno, vam veure com treien tota la gespa, com anàvem posant la sorra, com anàvem posant els quadres de gespa i ara que ja és tot compacte fa un goig brutal. I l'altre dia vam tindre la sort ja d'estrenar-la i és una autèntica meravella. És una catifa que tu pots trobar a l'IKEA, però de 100 per 60 és impressionant. O sigui, perfecta. Està perfecta, a més, tot regular, les porteries, les línies, tot és perfecta, perfecta. També et dic una cosa, està molt maca, però clar, al final trobarem a faltar a tota la gent, no? És com posar la teva casa, la decores molt bé i no podem invitar els teus amics, no? Al final ens quedarà això, no? La gaudirem moltíssim i la gent estic segur que per la tele estarà pendent, però clar, tant de bo que ben aviat podem gaudir-ho de la nova croata tan maca que està amb tota la gent.
Deies tu ara, no? És la part bona, el fet de dir, home, suposo que després de dos partits fora de casa hi ha ganes de competir a casa, però ens quedarà aquell ai de dir sense públic. Si més no, ni que sigui per les dimensions i perquè és un escenari reconegut, hi havia ganes, no?, de tornar al temple.
Sí, moltes ganes. Sempre jugar a casa és especial, no? Però, com te dic, sense la gent, pues, bueno, serà descafeinat. Esperem que aviat puguin començar a prendre mesures d'intentar ficar la gent, perquè estem veient com els teatres, els museus, a tot arreu està ja entrant gent d'una manera proporcional. Esperem que el següent sigui el futbol, perquè bueno, reunim totes les condicions, la graderia, l'aire lliure, tenim molt d'espai, o sigui, tant de bo que ben aviat pugui la gent gaudir al nostre costat.
Imagino també que la plantilla haureu agraït que s'hagin acabat les obres, perquè heu hagut de passar una pretemporada també un pèl estranya, amb Sant Oleguer, que no està bé, ho hem vist a les imatges, el Car de Sant Cugat, que evidentment està una mica lluny. Potser pels qui veniu de fora no noteu tant això perquè aneu ja directament, no? Però sí, sí que és cert que ara teniu una alternativa més on entrenar.
Sí, més que estranya, molt difícil. Ha estat difícil per tots, l'acondicionament físic, pels entrenadors, per Branso, per tot. Imagina, no podem fer servir el vestuari, o sigui, tenim que anar canviats. Pel tema físio és molt complicat també, tenen que portar tot el material, anar d'un lloc a l'altre, carregar la furgoneta, Branso el material, si volem fer una cosa en un lloc tenim que pensar el dia següent on anirem, perquè de vegades no pots tindre el material dels llocs. Ha sigut molt difícil, molt i molt difícil, però per tots. I al final, bueno, no hem tingut la pretemporada en què volíem, no hem pogut jugar tots els partits que volíem, però ja t'ho dic, sense cap tipus d'excusa, eh? Al final ens hem adaptat a totes les circumstàncies, hem començat, crec que competim molt bé, sí que és veritat que em falta ajustar algun detallet, però hem competit contra un equip com el Rayo Vallecano, contra el Mallorca el van posar contra les cordes, si no és per l'expulsió, jo crec que aquest punt el teníem a la butxaca i ens tenim que quedar amb això. No ens tenim que conformar amb això, però sí agafar les coses positives i veure que l'equip competir té molt de marge de millora i anirem progressivament millorant. I jo crec que el punt de partida, tot i no haver sumat cap punt, és molt bo, les sensacions són molt bones, i ara sí que és veritat que volem competir cada setmana a casa amb un partit contra l'Espanyol. Crec que l'escenari no és millor per començar a cardar punts a la taula.
Per aquí volia també anar una mica, Àngel. Com vas veure ahir que teníeu entrenament de recuperació als companys després d'aquesta derrota, ni que sigui cruel pel minut, a Mallorca, i perquè van dues seguides ja en els últims minuts? Com els vas veure?
Bueno, bé, no? Sempre que carreguem la setmana intentem, bueno, agafar les coses positives i animar la gent, però bueno, és evident, no?, que després de perdre tothom està fotut. Ja pots perdre contra el Real Madrid o contra el millor equip del món. Una derrota és una derrota, i de la manera que va ser, perquè l'equip va fer un molt bon esforç, jo crec que molts de trams del partit va tindre un joc brillant contra una ex-primera que gairebé no sí que evita que enforçaven amb centrades i joc més directe, però no va imposar per molta superioritat, i se t'escapa com el dia del Rayo, no? El dia del Rayo, el 87, tens un punt a la butxaca, l'altre dia tens un punt a la butxaca i se t'escapa allà, no? Després d'un gran esforç. Però com et dic, ja dilluns, ja vista cap endavant, deixem el partit enrere, agafem les coses bones, les coses positives, recuperar la gent físicament, perquè hi ha gent que porta molts de minuts acumulats, i res, avui dia de descans, dia de la gent que necessiti una miqueta de fisioteràpia, i ja amb la mirada posada el diumenge contra l'Espanyol, i necessitem enfocar totes les energies, intentar recuperar tota la gent que podem, perquè al final necessitarem de tots per competir diàriament, per créixer, i després al cap de setmana per tindre opcions tant d'inici, tant de canvis. O sigui, quan més gent recuperem serem molt millors i molt més forts.
I amb això ho remato, Àngel, i pràcticament has dit tu les claus, no? Segurament el missatge que s'ha de llançar en aquest inici de Lliga, que s'ha intentat llançar des de tots els àmbits, és que això és molt llarg, que queden 40 jornades, que de mica en mica anem recuperant jugadors, com dius, a cada jornada sempre torna algú, i que al final també l'equip va mostrar progressió a Mallorca respecte al partit a Vallecas. Per tant, imagino que hi ha una certa tranquil·litat, no?, en el sentit de que les coses van pel camí que han d'anar.
Sí, sí, jo veient els partits, no sé, hi ha moltes coses positives, al final l'equip pot competir contra qualsevol, però com ha dit, el missatge és que fem les coses bé, però que no ens conformem amb això, no? No serem el pobrecito que va donant pena o conformant-se només per plantar cara als equips. No. Volem capgirar això, començar a sumar i començar, com et dic, a créixer, però sumant. No esperarem més ni ens conformarem només amb plantar cara a l'Espanyol diumenge, sinó que estarem a casa, utilitzarem les nostres armes, sabem que les seves són grosses i pesades i de destrucció massiva, però bueno, agafarem les nostres, intentarem jugar i portar el partit al nostre terreny i intentar aconseguir els primers punts de la temporada.
Doncs per què no? Per què no començar la temporada o començar estrenant el caseller de punts contra, ho dèiem abans, segurament el rival més fort de tota la Lliga com és l'Espanyol. Àngel Martínez, felicitats perquè s'hagi acabat per fi aquesta ascensió que ha durat massa. Aixeca els punys l'Àngel en aquesta entrevista que estem fent per Skype, però ha durat massa aquesta broma i per sort tenim ja la tornada i a més contra el teu ex-equip, contra l'Espanyol, per tant serà un debut especial per tu. Que vagi molt bé i gràcies per haver-nos acompanyat uns minuts via Skype en aquesta entrevista.
Gràcies a vosaltres, sempre és un plaer.
Doncs amb el capità Àngel Martínez tanquem aquesta primera part del programa, fem una aturada per la publicitat i a la tornada tenim aquí el Sergi Garcés per parlar-nos, ja ho direm bé, d'aquestes novetats del mercat. Fins ara.
Banc Sabadell presenta Empresaris Optimistas, amb Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
T'ajudem a gestionar els teus diners com ajudem les millors empreses, amb un equip al teu costat per dissenyar el teu pla personalitzat de futur. Sabadell, sé on siguis.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, de tornada aquí a l'Hotel Suís després d'aquesta entrevista amb el capità Àngel Martínez. Insistim, després penjarem fragments d'aquesta entrevista en vídeo, que ha quedat enregistrada al nostre Twitter. I m'ha agradat molt el gest final que ha fet amb els punys, així per celebrar que per fi està de tornada. Sergi Garcés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Està de tornada el capità.
A mi si em feu la secció aquestes aparicions gravades, aviseu-me abans. No m'ho feu a traïció, eh?
Després,
home, perquè vingui una mica arreglat, també. Hem vist Àngel que estava molt ben arreglat.
No
era casualitat, eh? Sempre va bé, però avui estava a casa seva, entenc que és casa seva, i estava guapot.
Sí, estava arregladet, el capità per l'entrevista. Em quedo amb aquest gest, d'aixecar els dos punys de per fi s'ha acabat una ascensió, que ja no tenia ni cap ni peus al principi, però clar, és que al final s'allarga 3 mesos en el temps, 2 mesos i escaig.
És que sé que ara els que són més puristes amb el tema arbitral em diran que tot va ser seguint el reglament, i segurament no falta raó. Però no oblidem que tot parteix d'un error. O sigui, a partir d'aquí, tot el que vingui darrere, com diria aquell, ja és un altre partit. Parteix d'un error en la decisió de l'expulsió i a partir d'aquest error és aquell fet de dir t'has equivocat, potser els nervis t'han traït com li pot passar a qualsevol. En aquest cas em refereixo a l'àrbitre i no al jugador. Hi havia molta tensió, moltes pulsacions, però després no la pots fer tan grossa. És a dir, tu ho deixes allà, com ell mateix ha dit, perds la final, no la jugues, l'equip puja i aquí tot s'oblida i la festa fa que t'oblidis de la injustícia. Però és que recordem que després li van caure dos partits més. I això ha fet que, doncs, això mateix, no? Que mira, al final, la part romàntica d'això que té el futbol a vegades, aquests detalls del destí, que fa que la reentrée d'Àngel Martínez sigui en un partit tan especial, en el retorn a casa, en l'estrena a l'estadi, amb la gespa nova, amb les millores que s'han fet a la instal·lació, i no ens oblidem. Per molt que Àngel tingui aquest cor arlequinat d'aquests anys que porta entre nosaltres, al final, corazón partido, no?, que deia la cançó, perquè jugava contra el seu Espanyol, i crec que ha quedat molt evidenciat que això no es perdrà per molt que davant hi hagi aquest equip, i per moltes ganes, que no ho dubto gens ni mica, que tingui el capità, com la resta de l'equip, de sumar els primers punts contra un dels grans, per mi, ho dic ara, millor equip que hi ha dels 22 aquest any a la Lliga Esmalt.
A mi em sembla el millor, per plantilla, per potencial, em sembla, i per inici també de competició, que sabem que a vegades els equips de primera que baixen se'ls hi atreveixen, en certa manera, a l'inici de temporada, res de res, 7 de 9, i candidat a pujar per la via ràpida a primera divisió. Clar, al final també aquí estem amb un tema també on a vegades hi ha indults, no hi ha indults, entre temporada i no temporada, coses aquelles que tenen la...
No hi ha hagut Eurocup, no hi ha hagut Mundial, que és el que fa la federació actualment. No ha guanyat res la selecció espanyola aquest estiu, per tant, no hi ha hagut indult.
No tenen ni cap ni peus, però vaja. Bones notícies la tornada d'Àngel Martínez. Recordem, a més, i ara ell ho explicava, està al 100%. Al final és una posició on Antonio Romero ha jugat molts minuts aquesta pretemporada. Un de Barrena ja va veure com el dipòsit de gasolina a Mallorca se li posava en reserva. Boniquet acaba de sortir de lesió i tampoc està al 100%. Adri Cuevas no està al 100%. Per tant, bones notícies que torni el capità Àngel Martínez en aquest sentit. Imagino que hi haurà molta gent esperant aquest moment, ni que sigui
abans de començar.
Per l'enrenou que ha generat la teva presència, o que va generar ahir la teva presència a l'Hotel Suís. Què hem d'explicar avui del mercat del Centre d'Esports Sabadell? A sis dies perquè es tanqui, què ha canviat respecte al que explicàvem aquí ahir a l'Hotel Suís al voltant de l'operació Shinji Kagawa, el futbolista japonès del Real Zaragoza, que està a la plataforma de sortida del conjunt blanquillo?
T'imagines que ara et dic que no hi ha res i que ja puc marxar, que gràcies per haver-me convidat un dia més, però que ja puc sortir per la porta?
Sé que no hi ha res perquè has fet un fil abans.
No, hem fet un fil per intentar aclarir una miqueta, perquè allò que passa, tu dius una cosa, el primer ho interpreta bé, el segon ja no ho acaba d'interpretar tan bé, i la cadena, allò del joc
del telèfon.
Al final, diuen que dius el que no has dit en cap moment. Sort que està, en aquest cas, anava a dir la hemeroteca, però no, la fonoteca, per anar i qualsevol cas molesti mínimament en anar a escoltar, a recuperar l'Hotel Suís d'ahir, escoltarà de fet què vam estar parlant en aquest programa. Què hi ha? Que la situació continua sent la mateixa, és a dir, que Guagua, com dius, està a punt de desvincular-se, si no ho ha fet ja aquestes hores, avui hi havia una reunió, com han destapat alguns mitjans de l'Aragó, entre la directiva, els seus representants, i sembla ser que fins i tot amb el jugador a última hora, que s'ha incorporat també a aquesta reunió, que finiquitarà, que liquidarà, que rescindirà, digue-li com vulguis, amb el Real Zaragoza, per tant, que quedarà lliure, com a gent lliure, si ens trobéssim a l'NBA, no tindrà cap problema per vincular-se a qualsevol altre equip, i que continua sent una de les opcions que hi ha damunt la taula del Centre d'Esports Sabadell. És tal qual ho vam dir ahir, Pau. L'únic que vam afegir és que no és la prioritat número 1. És a dir, el Sabadell continua estudiant la possibilitat de portar un nou abans que el jugador japonès. Que això no significa que no arribi el nou i el japonès, que poden venir els dos. És més, el que podem afegir a hores d'ara és que aquesta operació, com dèiem ahir, en la qual el Centre d'Esports fa setmanes, gairebé et diria algun mes ja, que està treballant del davanter referència, o del davanter que ha de venir a reforçar la línia atacant de l'equip, aquest nou de referència que busca la direcció esportiva, s'hauria complicat. Com a mínim, no, en 24 hores s'hauria torçat una mica la història. Insistim que seguim sense saber realment, tenim algunes idees així molt, molt en l'aire, de qui estem parlant, però s'hauria torçat. Per tant, què pot provocar que això es torci? Doncs que el que ahir era un Kagawa vindrà sempre darrere del davanter, avui ja no sigui tan radical. M'explico, que podria ser que el jugador japonès arribi fins i tot abans que es tanqui l'operació d'un davanter centre, que continua sent, insistim, la prioritat número 1 del Centre d'Esports Sabadell, si ho vols dir així.
És a dir, per sintetitzar-ho, podríem dir, com es diu en castellà, que Kagawa gana enteros,
sí.
Si després de complicar-se, en certa manera, l'opció del davanter, que segueix sent, a dia d'avui, la prioritat de la direcció esportiva del
Guanya Sabadell. Guanya sencers per ser fins i tot el primer en aterrar, perquè en quant a opcions continua sent les mateixes. És a dir, el club, el Sabadell, ja sap, ja se li ha ofert aquesta opció de que pugui fer-se amb els serveis de l'atacant japonès. Agrada, agrada, no la veuen o no es veu com la opció prioritària ara mateix, la que et faci perdre el cap de bones,
sí,
a primeres,
al nord, sí.
Però continua estant damunt la taula. Allò que diuen, és una oportunitat que dona el mercat. Sí, és una oportunitat que dona el mercat. I com és una molt bona oportunitat la que s'està posant damunt la taula, està aquí. Ahir dèiem, serà el segon en arribar. Primer arribarà el davanter i després podria arribar el jugador japonès. Avui ja diem, podria arribar el jugador japonès fins i tot abans que arribi aquest jugador nou. Aquest davanter, centre, nat, tipo que s'està buscant. És la gran història. Per tant, per anar responent preguntes com hem fet en el fil d'allò, pot venir? Sí, en tot moment pot venir. Ningú ha dit que no pugui venir. És l'opció número 1 perquè vingui? No, no és l'opció número 1 perquè vingui. Però podria arribar abans que aquesta opció número 1? Aquest és el canvi.
Sí.
Sí, això és el que ha canviat respecte a ahir. Ahir dèiem, no serà el primer en arribar, ara ja no es descarta que per la situació del mercat pugui arribar fins i tot. La resta continua igual. El Sabadell mira aquesta opció, mira una altra, té dos o tres davanters centres que serien aquesta prioritat número 1 que creu en la direcció esportiva, que és la més important ara, o la que va més coixa un cop el fitxatge o la sessió de Juan Ibiza, diguem-ne, que ha assentat la rereguarda, que fins a fa uns dies era la prioritat número 1 perquè era el principal mal de cap que tenia tothom, cos tècnic inclòs, evidentment.
I per acabar-ho de rematar, i apuntant també aquí un aspecte clau, el jugador estaria predisposat a venir aquí a Sabadell.
El jugador té, i això sí que costa una mica més d'entendre pels que tenim algun problema per arribar a final de mes.
Pels que són més pobres, sí, que no pas ells. Sí,
el jugador té ofertes que estan, o algú les situa, per sobre dels 3 milions d'euros, 3 milions d'euros per marxar al futbol rus. S'ha parlat de futbol estranger, futbol rus. Però és tanta la seva intenció, i a mi em costa d'entendre, jo entenc que aquest senyor ha fet molts diners al llarg de la seva carrera.
A Dortmund i a Manchester,
sí. Els ha fet, evidentment, ara fem broma, però és evident que aquest home no va descalç pel món. Però ha fet tants diners, Pau, que ara mateix estaria disposat a renunciar, no a la meitat, no, a la meitat de la meitat de la meitat de la meitat, és a dir, estem parlant d'una oferta comparada amb aquests 3 milions irrisòria, per quedar-se al futbol espanyol. La seva prioritat no és econòmica, sinó és esportiva. I, per tant, veu amb molt bons ulls, de fet, ha demanat que els seus representants l'oferissin al centre d'esports, per davant d'altres equips del futbol espanyol, que també l'haurien temptejat, perquè la seva idea és triomfar al futbol espanyol, veu bé, o molt bé, l'aparador del centre d'esports Sabadell, i estaria disposat, com diem, no a jugar gratis, que ningú s'equivoqui, però sí a rebaixar-se moltíssim la fitxa, però moltíssim, per venir al centre d'esports Sabadell renunciant a altres ofertes econòmicament estratosfèriques.
Tenint en compte això, l'atracció de Sabadell per estar també a prop de l'àrea de Barcelona, i insistim, Kagawa ha de cobrar l'any que li queda al Real Zaragoza, que no són precisament 4 duros, es parla de més de mig milió d'euros, en els pròxims 3 anys. Per tant, també té aquesta entrada de diners garantida.
No li vindria d'aquí, per dir-ho així, i evidentment no li ha de venir d'aquí algú per renunciar, insistim, a aquestes ofertes de les quals parlen,
No ens deixem res més, no?, sobre la taula?
Perquè avui l'equip, com ahir apuntàvem, Pau, avui és dia de descans, demà d'entrenament, si no hi ha cap canvi. La primera sessió de la setmana, si vols demà ja ho parlarem en més detall, serà al centre del rendiment de Sant Cugat, no així la de dijous, que ja serà l'estadi, un estadi que, per cert, demà serà protagonista, però bé, això ja ho deixem per la conversa que també tens d'aquí una estoneta.
Amb aquesta visita a partir de 1:15 a les obres de la nova Creu Alta. Gràcies, Sergi.
Fins ara.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I
rematem aquesta informació referent al primer equip del Centre d'Esport Sabadell, aquest duel de diumenge a les 4 contra l'Espanyol, amb aquesta iniciativa que ha fet pública el Club Res minuts abans de les 2 de la tarda i que diu que els socis podran viure de primera mà aquest duel, aquest Sabadell-Espanyol, destinant 7 seients de la llotja de la Nova Creu Alta, 7 de les 10 invitacions de les quals disposa el club per part de la Lliga, als socis amb el carnet en vigor d'aquesta temporada. Director general del Centre d'Esport Sabadell, Bruno Batlle, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Adri.
Et pregunto d'entrada, d'on ha sorgit aquesta idea?
Doncs bé, és una idea que va sorgir l'altre dia, vam fer una mica de, que es diu brainstorming, d'idees al Consell, i va ser molt ben rebuda, i per unanimitat doncs vam pensar que era una molt bona idea, i és la nostra forma d'agrair als socis tot l'esforç i tot el suport que ens han donat i ens estan donant.
Entenc que amb l'aprovació també per part de la Lliga, que en aquest sentit deu ser força estricta.
Sí, al cap i a la fi el que estem fent nosaltres, que de fet has d'escoltar bé ara, no és la iniciativa, no és pel partit del Sabadell Espanyol, sinó que és per tots els partits mentre duri la pandèmia, és a dir, mentre la gent no pugui entrar a l'estadi. Volem ser pioners en aquest sentit i al final donar-li tot el que està a les nostres mans al soci. Llavors, amb la Lliga no hi ha problema, perquè al final el que estàs fent és les invitacions que podries tenir per convidats del Consell o per institucions, etcètera, les destinem al soci, que és realment qui s'ha guanyat aquest dret amb tot aquest suport i aquesta ajuda que ens està donant sempre.
De fet, a la nota de premsa que heu enviat, Bruno, també parleu que en una de les jornades aquesta iniciativa estarà dedicada exclusivament als sanitaris. Les 7 places d'aquesta llotja aniran destinades als professionals dels hospitals.
Sí, és així. També vam... És una forma d'agrair doncs, tots aquests professionals que han fet aquest esforç i estan fent aquest esforç titànic durant la pandèmia, que estan posant tot el seu esforç per ajudar a la ciutat, en aquest cas de Sabadell, però també a la resta de la comunitat. I és la nostra manera d'agrair-los doncs, un dia que puguin ser ells els únics que optin a venir al partit i gaudir de l'estadi i de l'estrena de la nova la categoria, la Lliga Smart Bank.
Suposo que són dies de moltes reunions, deies tu ara també, de buscar iniciatives. La setmana passada parlàvem amb l'Anna Navés dels socis que han pogut viure els primers partits de Lliga des de l'Hotel Urpí, des de la nova Creu Alta. Al final es tracta d'allò, d'intentar donar-li el màxim valor possible al carnet, ara que el principal atractiu de cada temporada, que és el de venir a l'estadi, no és possible.
Absolutament. Estem molt limitats, perquè el principal actiu que tenim és, evidentment, venir als partits. I el que hem d'aconseguir doncs, és que el soci es senti partícip d'aquesta il·lusió que tenim, d'aquest somni que teníem, que era estar a la categoria, i que tot el que puguem donar-li, tot el que pugui viure i sentir a prop... Doncs la nova Creu Alta, els partits, els jugadors, doncs ho intentarem i estem tot el dia donant-li voltes per oferir tot el que sigui possible.
Teniu aquesta sensació, Bruno, també, que està limitant en certa manera la campanya de socis d'enguany, ara que esteu ja fregant els 3.000 abonats. Teniu aquesta sensació que el fet que no es pugui veure el partit o els partits des de l'estadi està frenant una mica la il·lusió de la gent?
Sí, és evident, estem absolutament convençuts que si es pogués entrar a l'estadi amb la il·lusió generada en el playoff i tot el que se li està donant a la ciutat i el que perceps de la ciutat que tindríem molts més socis, és una llàstima, la situació és la que és. Per tant, el que hem de fer nosaltres és doncs, ser més creatius que mai encara i tot el que puguem oferir, doncs fer-ho i convidar els socis doncs, que, i els aficionats del Sabadell que els que faltin, que s'animin, que es facin socis, que aquest suport el necessitem, tant a nivell moral, que els jugadors el senten molt a prop, com a nivell, per què no dir-ho, econòmic, que ja ho hem explicat més d'un cop, que per estabilitzar el club a la categoria doncs necessitem tot aquest suport. Animem a que vinguin i per la nostra part doncs farem tot el possible perquè el gaudeixin i en aquest cas, doncs fins i tot, ja et dic, renunciant a poder anar a la pròpia llotja, vull dir, tots nosaltres no podrem anar a la llotja, al final tres entrades pues, per potser un representant del club, per exemple el president aquest cap de setmana, i la majoria dels cap de setmana serà el president, i alguna representació institucional que és inevitable, però tota la resta, tot el que puguem, va als nostres socis perquè gaudeixin d'aquesta experiència que s'ho mereixen.
I ho remato, Bruno, preguntant-te també per aquest inici de Lliga, com el valoreu també des de la direcció del club, sabent que tenia aquesta complicació, moltes complicacions, no? Jugar dos partits fora de casa, que siguin Vallecas i Son Moix, amb les baixes que té l'equip, amb una pretemporada complicada, com ho valoreu?
Bueno, tu ho has dit, al final són dos partits, en queden 40, que de un món. La confiança és absoluta amb aquest grup, jugadors, cos tècnic, sabem que s'ho deixaran tot, que competirem fins al final, i bueno, no tenim cap dubte que serà una bona temporada, que hem començat doncs, bueno, amb situacions difícils, ja ho deies, pretemporada, menys preparació perquè vam acabar el play-off tard, rivals molt, molt difícils, fora, bueno, queden 40 partits i ja estem convençuts que anirà bé, que haurem de treballar moltíssim, que haurem de lluitar moltíssim, que ens haurem de deixar tot, però no tenim cap dubte que aquests jugadors ja ho han demostrat i continuaran demostrant que ho aconseguiran, que ho donaran tot i gaudirem amb ells.
Doncs Bruno Batlle, director general del Centre d'Esports Sabadell, felicitats també per aquesta iniciativa que heu engegat, res, fa qüestió de 45 minuts, i que insistim en els partits de Lliga d'enguany a la Nova Creu Alta, mentre duri la pandèmia, com has puntualitzat, 7 de seients de la llotja, 7 de les 10 invitacions aniran destinades a socis. Que vagi molt bé, una abraçada.
Moltes gràcies. Adéu.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell. Escolta'ns, arribem a tu.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos minuts i mig, arribarem al punt de 3:45 de la tarda en directe a l'Hotel Suís. Hem de seguir parlant del Centre d'Esports Sabadell, perquè aquest cap de setmana arrenquen les principals lligues territorials de Catalunya, entre elles aquesta preferent femenina, amb un centre d'esports que tindrà l'oportunitat de reivindicar-se després del mal paper de la campanya passada. Recordem que si l'equip Arlequinat continua la categoria és per aquesta decisió de la Federació Catalana de no aplicar descensos, perquè en el moment de l'aturada de les competicions per la pandèmia el Sabadell era penúltim i tenia molt lluny la salvació. Aquesta temporada el club li ha donat un rentat de cara al projecte del femení, plantilla nova directora esportiva de la secció amb la Jèssica Rodríguez i nou entrenador, el Raül Raposo, a qui saludem per xerrar una estona amb ell. Raül, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Molt bé, gràcies.
Això per fi comença ja. No sé amb quines sensacions arribeu a aquesta primera jornada.
La veritat és que les sensacions són boníssimes i l'equip està treballant d'una manera immillorable.
Pretemporada amb algun amistós, tots sabem de les dificultats d'aquestes pretemporades, empat a 2 al camp del Font Santa Fatjó, 3-3 contra la Penya Blaugrana a la Roca juvenil, l'altre dia triomf per 4-2 contra el Cerdanyola. Més enllà dels resultats, imagino que han estat allò que se'n diu un bon test, especialment el primer i l'últim per ser equips de la categoria, no?
Exactament, sí, per veure, per medir-nos amb equips de la categoria, per saber si estem al nivell o no, i de moment hem de dir que les noies estan responent de manera immillorable.
Dèiem que hi ha hagut alguna, una certa renovació a l'equip. No sé com estàs veient els fitxatges especialment. Hi ha moltes cares noves: Anna Bové, Mireia Aguilar, Maria Mòdenas, del Santa Teresa de Badajoz, de la Lliga Iberdrola. Això, alguns noms per donar-los. Com va en aquestes noves incorporacions? S'estan acoplant bé a l'equip?
Les incorporacions s'han acoplat perfectament, i ja no només futbolísticament, sinó també dintre del grup. El grup està molt unit i això és molt important, però clar, també les noies que ja estaven a l'equip estan treballant molt bé, i fins i tot també les juvenils que estem portant molt amb dinàmica de primer equip estan fent molt bona feina.
Deies tu ara, Raül, segueixen també... Hi ha renovació, però també hi ha... Segueix un bona part de les jugadores de la temporada passada. Contra el Cerdanyola, per exemple, van jugar 8 o 9, no?
Sí. Tenim unes quantes en plantilla, sí, la veritat és que estan rendint millor que l'any passat, o sembla que millor també per l'estat anímic. Estan amb molta més confiança i això es nota dintre del camp.
El primer partit contra l'Atlètic Vilafranca, no sé si has pogut veure alguna cosa d'elles en aquesta pretemporada tan estranya també.
Sí que les he vist. És un rival, planta molt bé les línies darrere, sap jugar bé, intenta sortir a la contra, i per suposat que ens posaran problemes.
I de cara també a aquesta temporada, el Sabadell l'any passat era un equip que encaixava molts gols. No sé on ha posat especialment l'èmfasi el Raül Raposo en aquesta pretemporada.
Sí que és veritat, i aquí no puc tirar-me flors perquè de moment els estem seguint encaixant. El bo és que estem ficant els mateixos o més gols que les rivals, de moment. O sigui, de moment hem de mirar per aquí. Sí que és veritat que encaixem gols i hem de millorar-ho, però també estic content perquè en fiquem molts.
I l'última, Raül, no sé on hem de situar el Sabadell femení aquest any preferent. Han de passar les primeres jornades, però la Jessica Rodríguez ja ens va dir que volia liderar un projecte molt ambiciós que apunti a grans fites a mitjà termini. No sé quines són les exigències també que us han posat des del club.
Ara mateix seria molt difícil dir-ho, i sí que és veritat que des de dintre del club el que tenim clar, i ho té clar també la Jessica, que aquest primer any és per formar projecte i que les coses comencin a sortir bé i treballar bé. De totes maneres, ara és d'hora per veure com estem, perquè sí que és veritat que hem competit i fins i tot hem guanyat aquest cap de setmana a rivals amb molt bones plantilles, amb recursos, que això és molt important, i que estaran a dalt. O sigui que, de moment, el que hem de pensar és només en treballar. Les noies estan portant molt bona dinàmica, però no és el moment de parar, sinó de seguir. I això és com hem de pensar les coses ara mateix.
Per cert, Raül, ara amb això sí que ho remato. No sé si heu pogut veure ja el protocol de la federació pel que fa a possibles positius que han publicat avui fa uns minuts.
La veritat és que no l'he vist molt, però sí que he vist algunes com amagos que anaven fent dies anteriors, i sí que sembla bé, però al final està clar que serà una temporada molt rara on haurem d'anar parant, seguint, i al final jo el que els hi transmetem a les noies del cos tècnic és que hem de pensar en el dia a dia i deixar-nos al màxim cada dia, a cada entrenament, perquè no sabem si tornarem a entrenar el següent dia que està programat o no.
Doncs Raül Raposo, entrenador del Sabadell femení, a pocs dies ja de començar per fi aquesta temporada preferent, de tornar a aquesta nova normalitat. Esperem que sigui més normal que mai i que sigui una temporada exitosa. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres també pel seguiment.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
2 minuts i mig per sobre del punt de 3:15 de la tarda. Deixem ja aparcat el futbol, obrim pàgina poliesportiva, perquè de mica en mica també els esportistes de la ciutat van recuperant aquesta certa normalitat. Un d'ells és l'Iker Pajares, que a l'inici del confinament, si recordeu, ens explicava a Ràdio Sabadell que, per exemple, li va tocar entrenar-se a les parets del pàrquing comunitari de casa seva per tal de no perdre aquestes sensacions amb la raqueta. A finals de maig va reprendre els entrenaments, però amb el circuit de la PCA Mundial aturat, doncs li ha tocat esperar fins després de l'estiu. Sembla que tot es va posant en marxa de mica en mica, que Pajares també ha guanyat 3 tornejos a casa nostra abans d'engegar novament aquesta temporada fora del país, amb el primer campionat important que tindrà lloc a principis d'octubre a l'Egipte. Ell mateix, número 26 del món, recordem, ens explica com està anant aquesta tornada a l'esquaix.
Aquest mes de setembre he jugat 3 campionats. Ja, vaig jugar la primera setmana de setembre al campionat de Catalunya Absolut, on vaig guanyar el títol, guanyant 2 partits per 3-0. La següent setmana, és a dir, la segona setmana de setembre, vaig jugar l'Open Copa de Federació a la ciutat de Girona. És un Open internacional que es fa cada any i també el vaig tornar a guanyar, repetint la final amb el Bernat Jaume, la mateixa final que vam jugar al Campionat de Catalunya. I també vaig guanyar tothom per 3-0. I bé, aquest cap de setmana passat, és a dir, ahir, es va disputar l'Open Ciutat de València, que és també un Open molt, molt important a nivell nacional i on hi vam participar absolutament tots, tots més els estrangers que estan residents aquí a Barcelona, que estan entrenant a la nostra acadèmia. És a dir, és un campionat al mateix nivell que el campionat d'Espanya, amb un plus extra de que juguen alguns estrangers. I bé, va estar un campionat molt, molt dur, molts partits, molt llarg, però que vaig aconseguir també endur-me'n el títol ahir, guanyant a la final el Bernat Jaume. Altre cop han estat les tres finals amb el Bernat. I bé, molt, molt content del meu rendiment aquest mes. Me l'he preparat moltíssim, moltíssim. Juliol i agost vaig fer una inversió econòmica de temps molt, molt gran amb els meus entrenadors i fisios per adaptar-me a aquesta nova realitat que vindrà ara. I la veritat que estic molt content dels resultats que han donat. M'han dut tres títols aquest mes, així que molt content i no puc demanar més. A part, he jugat molt bé i m'he trobat molt, molt bé. Cosa difícil, jugar tres campionats seguits, tres finals seguits, un total de 16 partits aquest mes. Estic molt content. Ara, el dia 7 d'octubre, marxo cap a Egipte a jugar el primer Open professional, PSA, de la temporada, que ja s'ha reestablert. I es jugarà a les Piràmides de Giza. Serà un campionat molt xulo, perquè posen una pista de vidre al mig de les piràmides, però a vegades serà pobra, no? Perquè no poden haver-hi espectadors, no hi haurà ningú. Estarem només la pista de vidre, les piràmides i els dos jugadors i l'àrbit i ja està. O sigui, serà una experiència molt xula, però a la vegada rara. Però bueno, content de que la PSA hagi tirat endavant un campionat d'aquestes magnituds amb aquesta situació. I al principi jo ja començo a competir a la PSA, començo amb Egipte i després ja ve Qatar, Hong Kong i ja començo altre cop a tope amb el circuit.
Tertúlies, reportatges, entrevistes, tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Vuit minuts per arribar a les 3 de la tarda. Canviem de tema aquí a l'Hotel Suís perquè és època d'aniversaris rodons a la ciutat de Sabadell. Divendres parlàvem amb la gent del Llano, que ha arribat als 60 anys de vida i just la meitat, 30, en compleix també enguany una de les entitats de referència del nord de la ciutat, l'Associació Esportiva Can Déu, un projecte d'educació dirigit a famílies i infants a través de l'esport i de les activitats culturals. En parlem amb el seu president, amb el Marc González. Marc, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bé.
Que no sé com heu viscut aquest aniversari en plena pandèmia. No sé si ha acabat afectant també alguna idea que tinguéssiu en ment de celebrar aquests 30 anys.
Doncs la veritat, com pots imaginar, no és l'aniversari desitjat. Des de fa... des de finals del 2019 havíem començat amb una mica a pensar un conjunt d'activitats per fer-les principalment ara al setembre. I ara per ara estem en fase d'iniciar les activitats en la màxima normalitat, però no podem encara fer cap celebració. Esperem que una mica més endavant sigui l'ocasió.
Per tant, de moment les deixem aparcades, no? Estan al calaix d'idees.
Exacte, aquí estan i esperem tenir l'oportunitat el més aviat possible de posar-les en pràctica.
No sé com ha començat també aquesta temporada esportiva, escolar, que tot just ha arrencat. Us heu vist també especialment afectats?
Doncs sí. La normativa que s'aplica a nivell d'esport escolar i de ús d'instal·lacions esportives municipals, doncs és la que estem intentant complir al 100%, informar les famílies i aconseguir la confiança dels nostres esportistes perquè continuem participant. I des de meitat del mes de setembre doncs hem començat i encara estem sumant una mica la normalitat.
Teníem les dades oficials també d'aquest dossier de la Festa de l'Esport de l'any passat, on expliqueu que teniu 962 socis i 57 esportistes federats. En quin estat de salut es troba ara mateix l'Associació Esportiva Can Déu? Amb vistes a fer créixer això o teniu una xifra que ja us satisfà també pel que fa a la importància que teniu en aquesta zona nord de la ciutat?
La veritat és que estem en un punt en el que les instal·lacions esportives en les que podem disposar no ens permeten ampliar molt més el nombre de socis, però estem molt satisfets amb aquestes quantitats, com que són molt importants i que el nostre objectiu no només és el nombre de persones, sinó que tothom tingui la possibilitat de fer o activitat esportiva o activitat de lleure cultural, i això és el que volem, estar sempre a prop dels ciutadans i dels socis perquè sempre tinguin aquesta oportunitat.
Imagino també que el projecte passa per seguir sent una associació absolutament multidisciplinar, no? Perquè, per qui no us conegui, clar, és que feu o esteu presents en esports tan diversos com, per exemple, karate, gimnàstica rítmica, aeròbic, balls, per tant, aquí no us tanqueu cap porta.
No, cap d'elles. És més, si hi hagués un grup dels nostres socis o de les entitats que estem vinculades, com les ampes de les escoles de la zona nord o altres entitats de la ciutat que volguessin proposar una activitat diferent, doncs estaríem disposats a tirar-la endavant. La nostra vocació és de ser una entitat poliesportiva en la que oferir sempre allò que el nostre entorn doncs es demana i buscar sempre la màxima participació, tant en la part esportiva com en la part d'activitats culturals i el lleure i l'activitat social.
Uh-huh. I acabo preguntant-te, Marc, per on passa també el futur de l'entitat? Quines són les línies mestres del futur d'aquesta associació esportiva Can Déu?
Doncs mira, fa molts anys que ja vam fer un pas endavant en el sentit de ser una entitat el màxim de professional possible, i consolidada a la ciutat. Jo crec que aquí ja fa anys que els nostres principals interlocutors a l'Ajuntament de Sabadell o a les altres entitats de ciutat doncs tenim acords de col·laboració, tenim projectes que donem servei a la ciutadania i estem en aquesta fase de primer que aquesta Covid no ens acabi d'afectar massa i pugui superar-la el més aviat possible i després no deixar ningú pel camí, intentar que tothom tingui l'oportunitat de fer esport o de fer activitats de lleure.
Doncs Marc González, president d'aquesta associació esportiva Can Déu, felicitats per aquests 30 anys de vida de l'entitat i gràcies per haver-nos acompanyat aquí a l'Hotel Suïssa durant uns minuts. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i esperem convidar-vos als actes, que esperem fer-los aviat.
Tres minuts i mig per arribar al final del programa, temps que dediquem també a parlar de triatló, perquè Laura Gómez s'ha proclamat campiona d'Espanya d'aquesta modalitat de mitja distància. Anneke Jenkins va ser qui va creuar en primer lloc la línia d'arribada a Bilbao amb un temps de 4 hores i 10 minuts, 5 minuts menys que la barbarenca, que això sí, va ser la primera nacional. En declaracions a la xarxa, Gómez es mostrava satisfeta, tot i veure com aquesta triatleta neozelandesa se li escapava en el tram final.
Hi han participat atletes extranjeres, en aquest cas va participar ella i no sé si hi havia alguna més. I bueno, va estar molt lluitat al sector de carrera a peu a l'última volta, ja se'n va escapar, se'n va tancar una mica l'estómac de causa del gel que em vaig prendre i la veritat és que bueno, era una altra cursa, vaig decidir gestionar la carrera i bueno, veia que guanyar-la se'm faria difícil, així que vaig decidir disfrutar, afluixar una mica el ritme, fer la meva carrera i bueno, mirar que per darrere les altres rivals, pues, tenir-les controlades i així va ser.
Un gran resultat, en tot cas, per aquesta triatleta formada a la JAS, al Club Natació Sabadell, insistim, campiona d'Espanya en aquesta modalitat, que són entre 1.900 i 3.000 metres de natació en funció de la prova, entre 80 i 90 quilòmetres de ciclisme i una mitja marató, aquest triatló de mitja distància. I si això s'ha pogut donar, segons explicar ella mateixa, és perquè no ha parat de treballar durant tots aquests mesos, tampoc durant el confinament.
No he parat ni un sol dia, bueno, pues vaig poder entrenar amb el rodillo, amb cinta de córrer i la natació, pues els primers dies sí que vaig fer més gimnàs i més gomes per no perdre tant. Després, bueno, vaig tenir la sort de poder nedar una mica en piscina lligada amb una corda.
Doncs com han fet molts atletes durant aquest confinament del món de la natació, del món aquàtic, Laura Gómez, per cert, ha volgut també remarcar la bona feina que ha dut a terme la Federació Espanyola a l'hora d'organitzar la cursa, tot i la pandèmia. De cara al futur, la barbarenca ha descartat els Jocs Olímpics de Tòquio com a objectiu de cara a l'any que ve perquè prefereix centrar-se en aquesta nova modalitat de mitja distància i en un futur als Ironmans també. Per cert, en aquest triatló de mitja distància de Bilbao, Javi Gómez Noia va ser el guanyador en categoria masculina. Un minut clavat per arribar a les 3 de la tarda. Hem de tancar, hem de baixar la persiana de l'Hotel Suís d'avui, dimarts 29 de setembre del 2020. Ja sabeu que podeu recuperar aquest programa en els pròxims minuts a les xarxes socials de Ràdio Sabadell i també al web www.radiosabadell.fm. Una salutació de la Rocío García, que ha estat a les vies de so, el Sergi Garcés, el Sergi Parc i servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa. Demà, més esports a partir de les 2 aquí a la 94.6. Una abraçada enorme, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.